Hola, Dan Miró, bon dia.
Molt bon dia.
Dan Miró, el coneixeu també. El Dan és advocat, expert en dret aeronàutic, però des del punt de vista del consumidor. Avui estem preguntant als oients què us ha passat aquest estiu. Estan demanant notes de veu al WhatsApp del programa, breu, sobretot que siguin els missatges, 669-10-10-10. Un dels clàssics del tema que més s'ha parlat aquest estiu és els problemes amb els vols. I concretament, bàsicament, el que ha arrossegat una companyia, dues diríem, Vueling i Ryanair, bàsicament. Hem demanat als oients, i els oients, evidentment, hi ha opinions per tots els gustos i casos com a cabassos. Per exemple, el Jordi, que ha trucat al 669-10-10-10, diu que ha viscut una situació surrealista.
Nosaltres el dia 17 d'agost vam anar a Estepona i anàvem amb una germana que anava amb cadira de rodes. Vam agafar l'opció aquesta de que t'ajuden a pujar la cadira de rodes, te la baixen, t'acompanyen, etc. Arribem a Barcelona, ens agafen la meva germana amb la cadira, la pugen a l'avió, perfecte. Arribem a Estepona, es treuen la meva germana de l'avió i la cadira en lloc, i la cadira en lloc. I a dies d'avui d'això, la cadira encara és en lloc. Ens n'han deixat una, però li va molt grossa, no passa per les portes del pis, els peus li pengen, no va gens còmode. La companyia, per descomptat, era Vueling.
És mare molt de gros, Déu, això, eh?
Mare de Déu, eh?
Això és molt gros. És a dir, estem parlant de que, aviam, el que no m'acaba de quedar clar, que és un tema magnífic aquest, és a dir, el que no m'acaba de quedar clar és en Jordi que ens expliqui
la cadira, o del
qui anava amb ell, que on anava la cadira? És a dir, que la posen allò que no comença com la bodega?
La cadira s'ha de facturar sempre, és dir, per entrar en una aeronau has d'anar amb els serveis de l'aeroport, és dir, a partir de l'entrada a l'aeroport tu has de fer canvi de cadira i la cadira teva l'has de facturar.
Ah, val, d'acord, és a dir, sempre la cadira de rodes...
És com si fos un equipatge.
Però perquè ens entenguem, una cadira de rodes ha de ser preferencial.
Sí, i a més hi ha un reglament express per aquest tipus de circumstàncies, i aquí entenc que es deriven a més uns danys morals, i a més a més, clar, la pèrdua d'una cadira és una negligència important, sí.
Escolta, quan pot trigar aquesta dona en recuperar la seva cadira o que li paguin una altra?
Perquè, clar, temps,
sí,
això.
Sí, parlem de mesos o d'anys.
Sí, dependrà de la província on te visqui aquesta senyora.
No, ella viu aquí.
La responsabilitat que és de la companyia o del Lande, o sigui, els que treballen...
No, és de l'aerolínia.
És dir, el contracte el té amb l'aerolínia i aquí dependrà la indemnització. Clar, jo sempre vaig a l'última ràtio, que és la sentència del jutjat, perquè moltes vegades, a veure, si la companyia vol, demà està arreglat, perquè li paga una de nova amb les característiques i amb la factura de l'altra i s'ha acabat el problema. Però com que en aquest tipus de casos això sempre s'enquista fins al final, que no hi ha una sentència, Barcelona estem uns 3 mesos i a Màlaga podem estar un any i mig, per exemple.
Però si ella...
Depèn del jutjat mercantil, si està saturat o no està saturat. Aquestes són les resolucions i la realitat.
I 3 mesos no tens cadira de rodes, fantàstic.
No, de fet, a veure, la pràctica d'aquesta situació...
Aquí,
eh? Ells, l'obligació, n'hi han deixat una i si en 21 dies no ha aparegut, llavors se'n va a la botiga, en compra una d'exacta i amb la factura la passa pel jutjat, si és que no li paguen, i tindrà una, i a part, una indemnització per motius morals.
Li han deixat una que no li entra a la casa.
És típic. Sí, segurament ara hi haurà un president d'una associació i que em sembla que era un representant de la Generalitat de Benestar a Girona, que també li van perdre i va acabar cobrant-se un altre i al final la companyia li ha pagat tot. Perquè val 3, 4 o 5 mil euros, aquest tipus de...
Aviam, tenim més casos. La mare de l'Abel ha rebut aquest estiu per partida doble. Escoltem la mare de l'Abel.
La meva mare amb uns amics anaven a Itàlia el dia 21 de juliol, anaven en Ryanair, i aleshores quan estaven allà a punt de volar i tal, es veu que es va anul·lar, total, que els hi van donar unes alternatives que no els convencien, i van agafar un altre vol el dia següent amb Vueling. Havien de sortir cap a les 8 del vespre, es va retardar 3 hores, i cap a les 11, que és quan havien de tornar a sortir, els van dir que s'anul·lava. I com se'ls havia espatllat les vacances, van decidir agafar-se una casa rural a prop de Tarragona. Ho van fer a través d'Airbnb, i aleshores quan van arribar es veu que els havien estafat i que la casa no pertanyia... a les persones que ho havien llogat, en fi, un follón tremendo, perquè es van quedar sense vacances.
Això li passa a la Bel, imagina. La Carla va haver de canviar l'avió per un cotxe.
Nosaltres teníem programat un viatge a París, a Disney, de l'1 de juliol al 4 de juliol. El dijous abans de la tarda, a través d'un missatge de mail, ens diuen que han cancel·lat el vol del dia 1 de juliol i que ens donen l'alternativa de retornar els diners o canviar el vol pel dia 3 de juliol. Nosaltres teníem el viatge fins al dia 4. vam haver de córrer per reservar un hotel per sortir amb cotxe anant amb una nena de 4 anys.
La Carme és una de les moltes persones que ha tingut problemes amb Vueling.
El 17 d'agost havíem de volar de Barcelona a Vueling a les 11:30 del matí. Primer ens van dir que estàvem amb overbooking i que volaríem a les 2. Quan va arribar el moment de demanar la targeta d'embarcament, ens van dir que no, que el de les 2 hi era ple, que marxaríem a 6:15, primer fins a Madrid i des d'allà a 7:45 cap a Berlín. Total, que ens van enviar amb un que sortia a 9:15 cap a Madrid i havíem de dormir a Madrid i sortir l'endemà a les 8:50 a Berlín. El vol de Barcelona a Berlín va sortir a 11:45 i allà representava que ens havien d'esperar perquè havíem d'anar a l'hotel. Allà no hi havia ningú esperant-nos, eren 1:15, 2:15. Al final vam anar pel nostre compte a dormir en un hotel 4 hores i l'endemà, finalment, a les 8:50 va sortir el nostre vol cap a Berlín.
Roger Oriols, un altre afectat per Vueling. No, perdó, Joan Costa. Amb un menor.
Aquest estiu els meus nebots, menors d'edat, amb un vol de Vueling cap a Menorca, viatjaven sols. Després de moltes hores d'esperar, el vol es va cancel·lar i els van oferir un hotel a Blanes. Es van posar en contacte amb la família i, lògicament, els seus pares van dir que no hi anessin, que no els hi donaven permís per anar-hi. I al final, ja a la matinada, van acabar dormint en una sala que, segons diuen ells, semblava un bar, amb uns matalassos de càmping a terra, una ampolleta d'aigua i un petit entrepà.
Petit sangus. I un altre, el Roger, més problemes, Roger Oriols.
Jo tenia un avió, un Vueling, el mes de juliol, i me'l van anul·lar. Em van dir, tan oralment com per escrit, Vueling a l'aeroport, que tenia dret, mentre no sortia el vol en el qual m'havien recol·locat, d'agafar un hotel, un taxi o el que necessités i després enviar-los el tiquet i que em retornarien l'import. I a l'hora de la veritat, Vueling no em vol pagar això, me'n paga la indemnització, m'havien de pagar, però el que és el taxi, per exemple, em diuen que no, que ells ja han fet el que havien de fer.
I la Rosa Maria, que va haver de canviar de companyia per poder tornar a casa.
Estàvem a Nàpols, vam anar a agafar el vol cap a Barcelona. Diuen que sortirem el dia següent. El dia següent arribem a l'aeroport i també està cancel·lat. Comencen a donar bitllets pel dia 23 d'agost i 29 d'agost. Era un 19 d'agost, amb la qual hi havia gent que tenia que tornar a la feina i no podia. Vam tornar, ens van tornar a enviar a l'hotel, tornem a l'aeroport l'endemà i també cancel·lat. Al final vam tornar a Barcelona amb Alitalia i vam fer un Nàpols, Roma-Barcelona. Encara estem esperant una resposta de Vueling.
Tenim més, de Miró, aviam.
Només un segon, perquè no es pot pensar que això és anecdòtic o que és una circumstància que és normal dintre el que cap. Perquè les xifres publicades, i que tothom sàpiga, els últims 7 dies a l'aeroport del Prat, que en principi ha semblat que ha anat tot mitjanament normal, perquè ho sàpiguen, vols un retard de 20-15 minuts és tolerable. A partir dels 20 comença a crear conflictes. Pues retards de més de 50 minuts, que molts poden ser de 2, de 3, de 4 hores, els últims 7 dies ha afectat a 234.000 persones arribada o sortida només a l'aeroport del Prat. Gent que s'ha... 234.000 persones a la baixa, xifres a la baixa, perquè no volem discussions amb ningú. Cancel·lacions els últims 7 dies a l'aeroport del Prat, sortida o arribada, perquè ho tinguem clar, s'han quedat sense vol 15.120 persones els últims 7 dies. No és una anècdota.
Val, això de qui es culpa? Aviam, perquè aquí parlem de Vueling, però jo, per exemple, hi ha diverses empreses, per exemple, l'Associació de Línies Aèries, que diu això no és un problema de Vueling. No, Vueling és un, però aquí...
Perquè s'entengui això, hi ha una dada que és molt important. Qui alimenta Aenaire, que és l'antiga Aena? Qui alimenta? Quan dic alimenta, vull dir econòmicament pressupost. El 80% del pressupost d'Enaire ve directe de les companyies aèries, de les tasses que es paguen per sobrevol, el 80%. És a dir, qui alimenta, perquè ens entenguem, Enaire, Aena, que és Aeropuertos, que és una empresa privada en el 49%, amb 51%, i l'Agència Estatal de Seguretat Aèria...
Una empresa pública,
sí,
que està en borsa...
Sí,
amb un percentatge, però és una empresa pública, és més. Quan hi ha un canvi de govern, el primer que fan és posar un president.
Jo sempre vaig als mínims per no entrar en discussions. Però el quadrilàtre, la magnitud de la tragèdia és el quadrilàtre és, per un costat, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és la que té que controlar tot això, Enaire, qui és que controla tot el que és l'espai aeri i la transició, Aena Aeropuertos, que és qui té la infraestructura i
la d'allò, i les companyies aèries. Aquests quatre actors són els que gestionen la magnitud de la tragèdia. Què passa? Que hi ha un dels actors, que són les companyies aèries, que alimenten els altres tres, perquè els altres tres, sense les companyies aèries, és dir, quan vostès llegeixen la memòria d'Enaire, el primer que diu el director general d'Enaire és nuestros clientes, les companyies aèries, perquè els donen hasta el 80%.
Per tant, no hi haurà ningú criticant llavors, ningú aquí, no?
Llavors, per
exemple, dient això?
Jo dic, clar, que és un cercle molt complicat, però dic, aquí comences a desgranar. Dic, qui concedeix els slots de sortida? Enaire. Enaire, com més slots concedeix, més recapta. Llavors et trobes...
Quan més vols, millor, m'estàs dient, eh?
Va, clar, Aena, com més vols, millor. Els aeroportos, les companyies, com més vols, millor.
Però llavors la pregunta... Perdó, segueix anys, que tinc moltes preguntes, sí.
El cercle és molt clar, és un cercle econòmic, lògic, i que no té massa disquisició intel·lectual, no? És dir, a partir del moment en què et trobes personal de la companyia aèria que et diu com m'han fotut 250 slots de 6 a 7 del matí a Barcelona si no hi ha possibilitat de sortir, és evident que hi ha, però tothom el vol, i aquell slot és bo perquè és ben ràpid, perquè quan diguem slot vol dir que l'avió que es posa a la venda de 6 a 7 es ven. És un exemple que et dono. Llavors, clar, les companyies aèries són la caixa, la màquina de fer diners. Al final, qui paga la factura de tot això?
Nosaltres.
El consumidor. Ja, ja. És l'únic que realment al final paga la factura. Algú diu, no, és que les aerolínies també estan perjudicades. En part, quan hi ha una certa pressió mediàtica, el juny o el juliol, i alguns toquen els nassos, llavors, home, això posem de contractar tres xarters més de Wellies i pagar unes quantes indemnitzacions, això ens fa pujar la factura, però a la que ha sortit la pressió, i a partir del 15 de setembre la pressió ja ha baixat, tornem-hi. És dir, hi ha una altra dada que és que s'ha de tenir en compte per entendre tot això, que és que el mes de març, Aena, Aeropuertos i Enaire tenen tota la planificació de la companyia. De la companyia o de les companyies. Vols, slots, que sortiran, etc. Passatgers que hauran de passar per aquell aeroport, etc. etc. Sí, és veritat que hi ha, i això la Comissió Europea ho quantifica amb un 5% de regulacions de tràfic aeri...
Flexibles, sí.
Per retards, un 5% es pot imputar el problema de control aeri de tota la zona europea. És cert que tenim un problema amb el problema César, que m'ha dit que s'està qüestió de sobirania d'estat, s'ha de acabar d'arreglar. Però estem parlant d'un 5%. El 50% l'imputa directament a les companyies aèries. Llavors, clar, tot això és un engranatge que
però anem a parlar des del punt de vista del consumidor.
I per què tens la sensació que hi ha més problemes a Barcelona que a Madrid?
Pel model de negoci. Pel model aerocomercial de la Caixa. La Caixa, per mi, és les companyies aèries. Tenim unes companyies aèries que tenen, bàsicament...
La Caixa d'ingressos, vols dir?
Sí.
No confonguem.
És que el quadrilàtre, per entendre-ho, és que funciona així. És dir, és com un cos humà que si no li posa sang no s'activa. Qui posa la sang? Les companyies aèries és les que introdueixen la Caixa. Llavors, a Barcelona, bàsicament, estem amb un model de negoci que es diu... No, normalment es diu low cost, que pot ser Ryanair, pot ser Vueling, pot ser etcètera, doncs primer, que ha tingut molts... Primer, que n'hi ha una que té molta concentració. Segona,
que és Vueling.
Segona, tenim molts problemes laborals perquè aquestes companyies, el seu model de negoci
Ryanair,
és,
per exemple,
tema personal amb restringir al màxim i subcontractar al màxim tot el que es pot, i el problema de mitjans materials. Llavors hi ha un punt importantíssim, que és que aquests models de negocis, i ho dic importantíssim, ho dic amb tota claretat, perquè ho ha dit ell, el propi Oleri, ho ha dit públicament.
És el president
de Ryanair, però que bàsicament afecta la majoria de les companyies de low cost, que tenen molt clar que les obligacions que tenen respecte als consumidors no les compliran, i no les compleixen. Que és, si hi ha problemes de retards, de cancel·lacions, de pèrdues, vol dir pagar indemnitzacions, vol dir allotjament, vol dir manutenció, vol dir transport alternatiu, i això fa el desgavell final. Llavors, tota aquesta pel·lícula, com s'acaba? Dius, bueno, i qui té que controlar això?
Qui és l'àrbitre que regula la relació entre ells i nosaltres? Doncs
pues és molt clar. La Unió Europea diu, escolti, cada estat m'ha de nomenar una administració que controli aquest quadrilàtre. I, evidentment, Espanya nomena l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Que és correcte, que estaria bé en la majoria de les competències que té, és a dir, amb expedició de llicències per pilots, amb mil coses, no? Les llicències d'explotació, etc. temes de seguretat, tot això. Però hi ha un punt que és clau, hi ha un punt que és clau, i a més ja entrem amb el mateix, que és el tema de la Constitució. El 149 no permet delegar, que és el tema del control del 261, que el 261 és el reglament i la normativa que defensa els drets dels consumidors. I aquí també l'article 16 diu als estats, decideixin vostès qui farà el control de tot això. I l'Agència Estatal de Seguretat Aèria també és la nombrada per això, quan és evident que és la guineu vigilant... Llavors sí. Es podria, perquè és veritat que en tema de transport aèri, en tema de normativa aèria, és 149, per tant, no és delegable, però en tema de consum sí. I aquí la solució seria treure, o bé traspassar per delegació, com fos, el tema del control del 261 a una entitat, com sigui l'Agència Catalana del Consum, o si, per no ferir sensibilitats, o que ho passin al Ministeri de Sanitat, que hi ha Consumo.
Hi ha una cosa...
Individualitzant.
Per tant, com per sempre, Espanya estan centralitzant coses que caldria...
És un tema de voluntat política, això està clar.
Com sempre.
Hi ha una història que és la gent... El que m'ha demostrat aquest estiu, en primera persona, és que la gent és bona.
Sí, això per un costat, però deixa'm
donar... La gent és bona. Sí, digue-m'ho ràpid, sisplau, perquè tinc de contestar la gent.
Però per ser sensats, si es posa el quadrilàter se'ls posa a ratlla, és veritat que segurament els bitllets d'avió pujarien una mica i potser no hi hauria tanta afluència a l'aeroport. Això també s'ha de dir.
Deia que, per exemple, el que abans comentàvem amb el Màrius i jo tenim una alçada i, evidentment, si tu vols agafar un bitllet de low cost pel mes de juny de l'any que ve, el tindràs amb un preu baixíssim. Una altra cosa que hi comences a posar una segona maleta, tinc alçada...
No, agafa aquests suposats low cost i busca el mes de juny un bitllet per anar a Menorca, Eivissa i tal. Bueno, si costa com anar a Nova York.
Correcte.
Per favor, de què estem parlant?
Sí. I llavors, sí, aquí
això no és low cost ni res.
I et cobren per
és
una
cosa de negoci.
És el negoci. Ryanair, tornada de Ryanair de Londres aquest estiu. 3 hores. A més, vaig veure en primera persona que és una cosa fascinant. Et canvien de porta, et torna a col·locar la porta, això va passant temps,
És perquè van perdent l'eslot.
Correcte. Llavors puges dalt de l'avió i et surt una veu que et diu, mira, saps què? Fins d'aquí una hora i quart no sortirà.
Com va sortir?
Que dius, hòstia, com una hora i quart aquí dalt.
Sí, perquè han perdut l'eslot i no els donen sortida.
Val, fins de cap de 40... Ells diuen que no, que és temes inclemències meteorològiques, que era
també
mentida.
Pot ser,
també pot ser, però no. 45 minuts ja sortien.
Marsella, deien molt els controladors de Marsella, sí. Que li han enganxat llufes. Sí. O sigui, aquests de Marsella, tenen més cara que esquena, però els han enganxat llufes que ni
45 minuts, 45 minuts. I quan arribes a Barcelona, sorpresa, no hi ha allò que anomenen Finger, sinó que hi ha la jardinera, que són aquests autobusos que t'acompanyen. Ryanair en té un d'autobús que col·loca els que surten de la fila 1 a la 20 primer i els que es van de la 20 a la 40 s'han d'esperar que torni la jardinera i poder agafar.
Falta de recursos, clar.
Falta de recursos. Per tant, tu pagues 50 o pagues 100 o pagues 200, fes-te fotre.
Sí, sí. A veure, aquí hi ha una cosa...
I la gent és bona perquè ningú es queixava.
Partim d'una base que és errònia, que és... I el senyor Màrius ho deia sobre respecte al tema de... És que un vol 200 i pico... No, és que la normativa per les companyies de low cost és la mateixa que per totes. És dir, no hi ha diferència. Low cost és un eslògan de màrqueting. És dir, vostè té els mateixos drets com si paga 5.000, com si en paga 3 euros. I això ho hem de tenir molt clar. És dir, el legislador o modifica això i diu... anem a fer una normativa específica per la gent i que qui vulgui arriscar-se...
És que és tan client un que paga 50 moment, com un que en paga 200. És que clar.
És absolutament
igual.
És que en
un avió de low cost pot haver-hi un que pagui 50 i un que pagui 200.
Sí, sí, sí. No, o 3 euros o 2. És dir, a més, ara amb el tema de les illes ja és... El 75% de descompte que paga l'Estat. És dir, que això està bé pels de les illes. Per tant, durant tot l'any, a les illes tant a l'Arxipèlag Canari com a Balear vols diaris a 2, 3, 4 euros que acaba pagant l'usuari és el normal.
Com 2, 3, 4 euros?
Sí.
És l'acord del Quevedo amb el Mariano.
Exacte, és l'acord...
Que pagues 2 o 3, 4 euros?
Els que estan empadronats als arxipèlags se'ls fa un 75% de descompte.
Això és el que va negociar el de Nova Canàries a canvi del voto al pressupost del Rajoy.
És correcte, l'ens.
Sí, sí, per suposat, però...
Si tu vius a l'illa, és correcte que tinguis un... Com a mínim, no sé si és aquest el que ho correspondria, però una rebaixa del preu...
Sí, un 75% ara està. Hem baixat del 50 al 75%, que, clar, estem parlant de 3, 4 i 5 euros a costat.
I aquesta rebaixa la paguem als ciutadans.
Sí, clar. Dan, una pregunta molt important. És a dir, Vueling ha sigut la principal companyia que ha patit més els desajustos aquest estiu?
El Prat, sí, per descomptat, sense cap mena de dubte. I a més de llarg.
Alguna... amb un punt de voluntarietat, és a dir, fent-ho expressament?
A veure, jo, clar, jo no faré criteri, judicis de valor, per entendre'ns. El que està clar és que, per mi, Vueling té molt clar que preval els resultats econòmics per sobre la bona gestió. És que no, no té cap secret.
Però, per exemple, allò que diu... Per exemple, mentre patim amb Vueling... I escolta, jo, aquí només, des de Barcelona només pots agafar Iberia, només pots agafar el Pont Aeri. Iberia ja fa molt de temps que ens va abandonar. Una cosa curiosa, eh? O sigui, una cosa que, en fi, no deixa de ser una metàfora...
No, però hi ha algunes altres companyies, eh? Que fan el Madrid-Barcelona.
No, però vull dir, de l'única manera de volar amb Iberia des de Barcelona és si voles a Madrid. No voles enlloc més. Bueno, a so pena que vulguis anar a Madrid i després rebotar a Berlín,
correcte,
on vulguis.
Correcte.
Sí, des de Barcelona,
Iberia
només vola a Madrid, d'acord? I quan tu agafes moltes vegades el Pont Aeri, sents que et diuen aquesta companyia és la més puntual i tal, i no sé, presumeixen de ser la més puntual.
Això ho presumeix Ryanair, ho presumeix Intercanàries, totes puges i són les més puntuals d'Europa. És a dir, jo crec que tinc més de 15 de companyies aèries que et diuen que són les més puntuals.
No, però deu haver-hi algun rànquing que això ho estableixi.
No, és a dir, es fan els seus rànquings. És increïble. No, però és que, per exemple, l'altre dia m'ho deia, Intercanàries, en els seus avions, quan pugen, tots estan dient aquest màrqueting de som la companyia més puntual d'Europa. Bueno, Ryanair també ho va dir durant molt de temps. A tots els aterratges i sortides.
Hi ha una cosa que fem tots, de la mateixa manera que hi ha gent que diu que el problema que tenim quan comprem un electrodomèstic és que no mirem el llibre d'instruccions perquè només sabem fer-lo funcionar un 20% i que el 80%, com que no llegim les instruccions, no fem servir les moltes qualitats que té aquell electrodomèstic. En el cas dels bitllets d'avió tenim un problema que és com... És previsible, en aquests casos, ningú llegeix res del que firmem. Quan comprem un bitllet d'avió, tota la lletra petita no ens la llegim. Per això hi ha tants problemes a l'hora de reclamar.
Són contractes d'adhesió, però en principi el passatger no té que tenir cap problema. És a dir, el problema ve donat perquè la companyia no compleix amb la seva normativa, però moltes de les possibles clàusules que no hem llegit i són lletra petita es poden declarar abusives i s'estan declarant abusives. Per exemple, la clàusula del nou show, lo típic que fa anys que Iberia ho està utilitzant, s'ha declarat abusiva per tots els jutjats. Tenim centenars de
clàusules.
És la que no utilitzes l'anada i quan arribes per utilitzar la tornada diuen que com que no has utilitzat l'anada se t'han cancel·lat la tornada.
Això no es pot fer?
Això no es pot fer.
No, això va passar aquest estiu.
Això és una clàusula abusiva. Tenim milers de sentències, ho ha declarat els jutjats mercantils, ho han declarat tots els jutjats.
Pots explicar coses com aquesta, que per exemple la gent pensa ja no reclamo i hauria de reclamar perquè guanyarà en molts casos?
Però és que guanyarà pràcticament amb tots. És dir, la tècnica de la dissuasió és la tècnica aplicada en el sector del quadrilàtre aquest.
I a la paperassa, molta gent no vol fer paperassa, que és la gent que anava a l'avió que va perdre 3 hores de la seva vida en el retard que li van fer d'aquest vol que deia de Londres a Ryanair. La gent diu, t'emprenyes en el moment i l'endemà, doncs mira, ja ha passat, ja som a casa.
Sí, però sí que és cert que en el sector aeri, a diferència dels altres sectors de telefonia, de mil coses de consumidors, han sortit una quantitat d'empreses que només enviant-li la còpia del DNI i el boarding pass et tramita tota la d'allò fins que reps la indemnització i només pagues si cobres, que és brutal. És a dir, pràcticament els serveis d'atenció al consum, això els hi ha baixat moltíssim, el tema de reclamacions. Per què? Perquè com que és rentable, el sector privat ha ocupat, i aquí, clar, el tema és que estem parlant d'un tant per cent molt petit. Et diré una anècdota. A l'aeroport de Barcelona ja hi ha empreses franceses donant... Per què? Pues perquè ja saben, l'índex de retrasos de l'aeroport de Barcelona és un caramelet, per entendre'ns. És escandalós.
És com els advocats als hospitals americans, allò que veiem a les pel·lícules.
I tant.
I això ha fet que, cuidado, que estem parlant de que s'ha incrementat amb un tant per cent exponencial les reclamacions contra les aerolínies via judicial, els resultats, és a dir, i gràcies a aquest tipus de programes i aquestes coses, els últims 10 anys passàvem de 0 reclamacions a s'estan fent milers, però milers. I això la companyia és l'única manera que això s'acabarà és quan ja no surti a compte.
Hi ha alguna solució per a les companyies? És a dir, no feu tants vols...
I tant, que hi ha moltes solucions. El que passa és que això suposa una reducció en els beneficis. Hi ha diverses solucions. És a dir, és el que us deia. El mes de març en aire i aena...
Ja saben el nombre de vols que hi haurà.
Saben tota la... És que per llei és tota la planificació de vols, de passatgers, de tot. Per tant, tot això, és, tot això està escrit. Però és que, a més, si AESA que, té deixadesa de funcions en aquest aspecte, per què? Perquè és el cercle viciós, això es traspassés a un organisme que controlés, és dir, imagina't una agència del consum espanyola o catalana controlant l'aeroport del Prat. Les dades estan totes sobre la taula. Jo cada dematí puc dir els vols que s'han cancel·lat, els vols que hi ha hagut retard, i a més es pot exigir a través d'associacions de música, la llei t'ho permet, escolti, vostè ha pagat la indemnització de tots aquests perquè aquest vol no tenia... De... Tot, això ho acaba ràpid i ens posem seriosos. Ja. Ara, tot això té un cost. Ja. Això té un cost per l'aeroport, per l'enaire i per les companyies aèries, i una baixada, possiblement. Però jo estic convençut que d'aquí 10 anys tot això es anirà recol·locant i es anirà posant en el seu camí. Ja ha canviat
vols
molt.
Dir, vols dir que hem de passar 10 estius?
10 anys? Com
que he dit una xifra simbòlica, però que el que passava fa 10 anys i el que passa avui... Escolti, jo fa 10 anys nosaltres presentàvem una demanda, trucava l'advocat de la companyia i deia que t'has cregut. Què és això?
Una pregunta, això que diuen que Vueling, per exemple, surts a les 6 del matí i el de les 6 del matí normalment no porta retard, però llavors, com arriba, per exemple, a Roma a les 8, el de les 8 que està programat per les 9 ja va amb una mica de retard. Llavors, que surt a les 12 de Barcelona i ja porta una hora de retard.
És el model aerocomercial. És el model aerocomercial. Home, i tant que és així. Nosaltres tenim la traçabilitat de tots els avions. Quan tu tens un avió que et fa... és dir, el que dèiem abans. És dir, segurament, en vez de fer-te 10 salts diaris d'anada i de tornada, doncs, si volgués complir amb tota la normativa...
N'hauria de fer
5. I això suposa una baixada important. Perquè, a més, hi ha una sentència al Tribunal de Justícia Europea que no em canso d'explicar, que ja va fer esment sobre aquest tema, que va dir, escolti, vostè ven el que vulgui, però després ha de complir amb aquestes obligacions. I per tant, l'obligació que té l'aerolínia és com a mínim de deixar una escala de 2 hores per poder absorbir causes de força major. Què hi són? Les meteorològiques, les del volcà, les de no sé què. I tal. Clar, el que no pot ser és que l'aeroport del Prat caigui un xàfec de 40 minuts i a la 1 de la nit tinguem vols que s'estan cancel·lant i retrasant 4 hores.
Però,
això no té sentit. És
el model. Tal com tu ho estàs dient... Secret. Si l'aeroport del Prat no està a la seva capacitat operativa màxima d'enlairaments i d'aterraments, tota la solució passa només perquè les companyies, si tenen els slots contractats, o sigui, l'accés al
fill
de la jardinera, posin més avions. O sigui, és un tema de que tinguin més trastos.
No és una qüestió d'avions, és una qüestió d'avions, de tripulacions, de mitjans...
Evidentment, tota la gent i els recursos que van al darrere, però...
Clar.
L'aeroport, el Prat no està al màxim... El Prat està al màxim de capacitat operativa?
No.
Per tant, si no està al màxim de la capacitat operativa...
Anem acostant-nos, sí, penso que són 55 milions.
L'únic que han de fer les companyies és ficar els recursos d'aparatos i de gent que va a adients...
Però és que la capacitat operativa te la poden interpretar de diferents formes. T'ho explicaré. Per què? Perquè quan un avió, per una qüestió meteorològica, ha perdut l'eslot, se li ha de tornar a donar un eslot. Si tu ja ho tens tot ple, on te'l poses, aquest avió? Llavors es comença a moure tot. I clar, això és una cadena, és un dominó. Llavors, o hi ha una previsibilitat, i això en dret és molt normal, si hi ha possibilitat de preveure, vol dir que hi ha un responsable. Una altra cosa és quan no hi ha previsibilitat, perquè és impossible. A partir d'aquí, clar, si tu tens una cadena, has de donar un... El que diu la sentència del Tribunal de Justícia Europea, escolti, donguin-me com a mínim un parell d'hores entre vol i vol d'escala, perquè és l'única manera d'absorbir tota una xarxa. Però això té un cost. Això vol dir que poder no podem comprar vols a 10 euros.
Més oients. L'Albert ha rebut un vale de la companyia aèria i es pregunta si això és normal.
El meu incendi està amb American Airlines. Vam tornar el dia 12 d'agost des de Miami i allà ens van tenir parats 4 hores i mitja gairebé per un canvi de rodes. I diuen que no ens volen pagar res més que un vale de $100 per persona per poder gastar amb ells com vulguem. Res més. Aquí a Barcelona ens han donat un pamflet i el pamflet deia que tenim dret a $600 per persona. Què hem de fer? Perquè he enviat un e-mail a aquesta gent d'American Airlines i diuen que no, com a molt, $100, perdó, i d'aquí no baixen.
Sí, bueno, això és molt típic. Aquí hi ha dues coses. Era de tornada d'Amèrica, aquest vol, no? Vale. La primera anomalia que marca la normativa europea, que és una cosa que costa de comprendre, és que les companyies no comunitàries, com potser American Airlines, no se'ls aplica la normativa europea quan tornen, quan entren a Europa. Llavors, estem sobre el dany moral i aquí cada jutge decidirà què dona. Sí, és veritat que Barcelona, a la província de Barcelona, qui ha posat fi a tot aquest desgavell és la secció 15 de l'Audiència Provincial i ha dit, escolti, per equiparació... Vostès no se'ls aplica, però igualment els hi ha altres, a Madrid no, a Madrid poden donar 20 euros. Llavors, aquí l'Audiència Provincial, els jutjats, sobretot els jutjats mercantils i la secció 15a, ha treballat molt amb valor de clarificar els drets dels consumidors. I això sí que ha sigut un punt important perquè, diguem-ho clar, és dir, aquí s'estan defensant molt millor els drets dels usuaris que en altres províncies, curiosament. I hi ha aquestes diferències, que jo tenim passatgers que a Toledo em donen una cosa i aquí em donen una altra, automàticament. Però en aquest cas d'American Airlines concret, clar, al no aplicar-se-li la normativa, poden fer el que vulguin. I segurament aquest pamflet dels 600 euros és alguna d'aquestes empreses que quan va arribar li van dir, escolta, tu tens dret. I si va als tribunals, aconseguirà els 600 euros.
La Viviana diu que va passar mig dia dalt d'un avió.
Nosaltres vam anar a Madeira, no vam poder aterrissar per qüestions meteorològiques, ens van desviar cap a Tenerife, i quan arribem a Tenerife ens diuen que ens tornen a Barcelona. Total, vam estar 12 hores a l'avió, no ens van deixar sortir de l'avió, i a part, vull dir, ens van donar de menjar el que hi havia als carritos que porten, pipes i olives, amb prou feines vam dinar això. La companyia era Vueling.
Bé, clar, la companyia necessita, si no pot operar per qüestions de causa força major, com que necessita els recursos materials, el que fa és tornar a la base on té que començar a operar amb els altres. Què és discutible? Sí, és discutible, però això, si no vas davant d'un tribunal, l'operativa de... Se'ls havia d'haver deixat a Tenerife, en un hotel, i portar-los el més ràpidament possible. És a dir, el que diu la llei és, si hi ha una causa de força major, vostè ha de portar el destí final el més ràpidament possible. Vol dir que quan arribaven a Barcelona, si havia cessat la causa força major, havien de posar un altre avió i portar-los.
Atenció, perquè la Mònica...
No té dret, en aquest cas no hi ha cap dret.
Bueno, té dret a tot el que siguin els gastos materials de manutenció, allotjament, fins que arribin al destí final. Va.
I quan val 12 hores de la teva vida perduts
no,
en un avió?
Això és el que és causa de força major, és dir, això és el que no.
El disgust és pitjor, jo crec, sí, que les 12 hores...
No,
però
escolta...
Has treballat tot l'any...
No, l'Esteve, tu tens 12 hores de vida...
Tens la il·lusió de fer les vacances... 12 hores
de vida, 12 hores de vida que volies dedicar exactament al gaudi, no? Però, escolta'm, en el mercat laboral cada hora de treball té valor. També l'ha de tenir el fet que tu pugis a un avió, hagis d'arribar en 2 hores i n'arribis amb 20. Això no es valua? No té cap...
Sí, a veure, la llei et permet demanar danys morals, però...
Qui són els danys morals?
Els danys morals del patiment, del sofriment, la forma, tot això. I en moltes ocasions això es fa, però hi ha molts jutges que són reàcids i les frases lapidants de dir és que un sueldo medio en Espanya són 60 euros i queden tan amples, i per tant, per això anem normalment a la normativa que ens és favorable i que són la de les compensacions. Però que tot això no és el greu, és a dir, en aquest causa de força major permeteu, però clar, el que estem parlant és que estem parlant de que els últims 7 dies 15.000 persones no se'ls ha retassat el vol, no els hi ha sortit.
Ja, és molt bo, bèstia, aquesta. 2:15. La Mònica va haver de passar una nit sencera a l'aeroport del Prat.
Tornant de Santiago de Compostela després de fer el camino. Havíem de sortir a les 9 de la nit i vam sortir més tard de la 1. Però arribem a Barcelona, llavors no hi havia servei de recollida de passatgers amb autocar i ens van tenir una hora tancats a dins l'avió. Però resulta que les maletes les van treure perquè no anava sincronitzat. Arribem a la recollida d'equipatges, les maletes en lloc perquè ja havien sortit i estaven tirades por ahí. En definitiva, sortíem de l'aeroport de Barcelona a 5:45 del matí, quan hi havíem d'arribar-hi a 11:15 del vespre.
Sí, aquest és el problema de sobrecàrrega de parrilla, per entendre'ns, en un moment apunta que no hi ha mitjans, és evident, és a dir, quan el dematí has començat a tenir retards...
Com qualsevol empresa, si no hi ha mitjans...
Aquest avió ja va arribar tard, per tant va perdre l'eslot, per tant ja el van posar, ja no estava previst que necessités jardineres, etc. És tota una cadena, això. Però per això és molt important, i segueix insistint, és a dir, estem treballant amb uns marges que econòmicament són molt rentables, però que no permeten complir el que la llei realment diu que s'hauria de complir. Aquest és el desajust. I qui ho controla...
Condícia, no, bàsicament.
Tu vas parlant de rendibilitat permanentment. Vol dir que aquestes companyies que castiguen a tantíssima gent tanmateix augmenten els beneficis.
Sí, sí, bueno, només cal mirar els beneficis. Només cal mirar els beneficis de Vueling els últims 3 anys.
I ningú controla aquesta gent?
Ara,
perquè Vueling
és veritat que són més cares, però hi ha companyies... El que passa és que no poden anar a tot. No. O sigui, igual l'avantatge és que des de Barcelona ens permet anar a tot arreu.
Que s'ha quedat el mercat. Tot,
o sigui, el mercat de,
el mercat per
mercat de
4-5
hores, fins a 4-5 hores, el té igual que
sí,
Barcelona.
Sí, sí.
Ara hi ha companyies
que no són més. Molt fiable. Ara costa més car. És a dir, depèn
d'on t'haig d'anar. És el que he dit abans. És dir, segurament...
Quines companyies són fiables?
El consumidor... a veure, això és molt delicat, però, home, Lufthansa és seriosa, Suïssa és seriosa... També tenim moltes demandes, eh? Però, clar, proporcionalment...
Comparativament...
Fins i tot la majoria de queixes eren de vols interiors, d'Espanya, diguem-ne, i en aquest cas no tens tantes companyies que puguin emportar-te a Santiago, aquí... no n'hi ha, tots ho ha quedat Vueling. És que Vueling és un monopoli.
No, però les queixes, perquè també estem en una ràdio d'àmbit català, que suposa que, pensem una cosa, que el 50% del passatge que passa pel Prat no és d'aquí. És de fora, eh? És dir, portem molts alemans, molts anglesos, tota aquesta gent, a la companyia els surt molt rentable, perquè no hi ha reclamació darrere, perquè un cop ha arribat al seu destí s'han oblidat. Aquest és un altre dels hàndicaps que tenim, que moltíssim d'aquest passatge es difumina i desapareix, d'aquest passatge afectat, per entendre'ns.
Teva maleta, Joan Carles, Odissea.
La meva filla, per exemple, va tornar fa ja més de 2 setmanes de Lanzarote de passar uns dies amb la seva mare i li van perdre la maleta. Fa més de 2 setmanes encara no l'han trobat, i no només és la roba que porta dintre, que em portava quasi tota la seva roba, ja és complicat, se portava també l'ordinador en tots els deures de l'institut que necessita per, evidentment, començar el curs, i no hi ha manera de recuperar-la. Truquem i bueno, bones paraules, però... cap solució.
El Toni Ramon anava amb el seu fill al metge i també va buscar un vol alternatiu.
La meva mala experiència d'aquest estiu en Ryanair ha estat haver de venir des de Palma a Barcelona amb el meu fill, que està en tractament a Sant Joan de Déu per una malaltia oncològica, i tenia el vol a les 6:30 del matí per arribar a Sant Joan de Déu abans de les 10, perquè li havien de fer analítiques i per saber si podia fer el tractament, i arribar a l'aeroport a les 5 del matí, de l'aeroport de Palma, i veure a la pantalla que el teu vol està retrasat fins a les 12 del migdia. Lògicament vaig haver de comprar un altre vol d'urgència allà mateix per poder arribar a Barcelona.
Espero i desitjo, amb tot el carinyo del món, espero i desitjo que li paguin tot el bitllet i tot fins a arribar a Sant Joan de Déu.
Deixem que li expliqui una cosa. Aquest senyor, i aquesta trucada no està pactada, eh?
No.
La puc assegurar que no està pactada. Aquest senyor ja li hem presentat la demanda. Aquest senyor ens ha donat tota la documentació i s'ha presentat la demanda perquè Vueling no ha pagat. Ryanair. Sí, recordo el cas perquè quan ara l'he sentit parlar, llegint això, aquesta demanda, precisament la vam redactar la setmana passada i efectivament em va cooptar i està presentat, i es va fer la reclamació i no, evidentment, ni ha contestat i s'ha presentat. Aquest senyor anant bé ni ho sap que jo li he presentat la demanda, però és aquest cas.
Quin tant % de gent utilitza els serveis vostres o de qui calgui, diguem-ne, per poder reclamar? És a dir, la gent normalment no és molt petita.
Estem parlant d'un 5% de la gent que té realment...
En canvi, l'efectivitat és molt alta, no?
És quasi del 100%. Hi ha moltíssimes empreses, però és que fa 5-7 anys era zero, pràcticament. Era
hola,
zero.
Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia.
A tu què t'ha passat?
Jo he començat la Liga, he tenido que venir 2 veces a Barcelona. La primera, como estoy en Bilbao durante el verano, la primera desde Bilbao, el día 18, vuelo de 8:55 de la mañana. Hay una particularidad, es el único vuelo que conecta Bilbao con Barcelona.
¿Vueling?
Durante todo un día, Vueling.
Vueling,
solo un día. Es muy penoso lo de este país, la transversalidad, es decir, casi todo es radial. Hay 4 o 5 vuelos a Madrid, 2 de Iberia, 1 de Europa y tal. Pero si pierdes ese vuelo, no puedes llegar a Barcelona en avión. O sea, tienes que ir por otro lado. 2. Evidentemente, yo me levanté a las 6:30 de la mañana, fui al aeropuerto, no recibí ningún tipo de mensaje, y cuando llegué al aeropuerto a las 8 de la mañana, el vuelo estaba cancelado. Cancelado sin dar una explicación. Y yo le dije, mire, yo tengo que presentar, estar en un programa a las 5 de la tarde, vengo con tiempo suficiente para llegar a Barcelona pronto, y tengo que estar a las 5 y luego comentar un partido. ¿Y qué alternativa me dan ustedes? Ninguna. Bueno, sí, hay una. Tengo este ticket, este voucher, para el camino y un autobús a Barcelona a partir de las 9:30 de la mañana, que tarda 7 horas y media. Claro, evidentemente, tampoco llegaba así. Es más, le dije, yo no puedo llegar a esa hora. Y me dijo, lo siento, pero usted no va a llegar. Con bastantes malos modos. 2, no dieron ningún tipo de explicación. La primera es que era una cuestión técnica. Te enfadas y dices, bueno, pues expliquen un poco más. Te dice... Luego no es que una cosa del motor, y ya se lo hemos dicho, y cuidado con lo que está diciendo. Y tres, luego se comenta, porque dice, ya no lo sé, que simplemente no había el número suficiente de pasajeros en el vuelo anterior y que no les interesaba venir a Bilbao. Entonces, hay 40, 50, 60 personas tuvieron que ir en autobús hasta Barcelona, 7 horas y media, con un voucher para comerse un bocadillo. Yo, para intentar llegar a Barcelona, me tuve que sacar un billete que me costó, porque era la única manera de llegar a Barcelona, en Air Europa, en un Embraer pequeño, me costó 400 euros de mi bolsillo para llegar, intentar llegar a Barcelona, llegar a
Madrid,
Bilbao, Madrid, Madrid, Barcelona, otro vuelo Air Europa, y llegué tarde. Por lo tanto, no pude cumplir con mis obligaciones.
Ya pagaste 400 euros y encima llegaste tarde.
Exactamente, llegué tarde. Entonces, es una vergüenza. Pero dices, bueno, voy a ir desde otro aeropuerto. Y el sábado pasado fui desde el aeropuerto de Hondarribi, de San Sebastián. Entonces, fui a las 6:30, el vuelo era a las 6:30 de la tarde.
De la tarde.
De la tarde. También iba con un día de adelanto, por si acaso.
Vale.
Y es cierto que cuando llegué al aeropuerto, no estaba cancelado, pero estaba retrasado. ¿Cuánto? 2 horas y media. Entonces yo llegué a Barcelona a las 10 de la noche. El primer día estaba tan enfermo de fastidio y tal que ni siquiera puse reclamación, que debí ponerla. El otro día sí llegué al aeropuerto, tenía tiempo. Pero es una auténtica vergüenza lo de Vueling, una auténtica vergüenza. Y además, esa conexión española, por decirlo de alguna manera, está cada vez más handicapada por el mal servicio que hay. Tú no puedes tener a dos ciudades de la magnitud de Bilbao y Barcelona pendiente de un solo vuelo. Eso, hace no mucho había dos. El de Vueling y el de una línea que funcionaba de maravilla, que era Norwegian. Esa línea funcionaba muy bien. Creo, según mi noticia, yo no puedo decirlo, que hubo una presión muy importante y Norwegian se tuvo que retirar de ahí para que se quedara Vueling.
Es que
y ahora está en una condición monopolística que hacen lo que les da la gana. Ahora, a cambio de eso, cuando no funcionan, te dan un autobús que tarda 7 horas. Voy a decir una cosa. Cuando alguien ha dicho que el vuelo a Nueva York es tan caro como ir a no sé dónde. Hay vuelos a Nueva York que no me cuestan lo que me costó el vuelo de Bilbao a Madrid el otro día.
Y es un low cost. Es que
¿400 euros?
Es que claro, cuando comentaba...
Entonces, yo no sé qué hacer, estoy desesperado. Evidentemente...
Tenim dos problemàtiques importants, que són la del País Basc, és a dir, l'operativa Bilbao-Sant Sebastián en Barcelona és recurrent, això que està explicant vostè fa molts mesos que dura, tenen una operativa desastrosa, i també amb les Illes Balears, sobretot en Menorca i Eivissa, perquè, a més, juguen amb que tenen bastantes freqüències i llavors no tenen cap complex en cancel·lar dos o tres i anar-los recol·locant o canviant-los.
Seguirem aquest debat. I és més, demà el seguirem, havent segur de Vueling vol posar-se en contacte amb algú tal, i també, evidentment, amb més reclamacions dels oients, perquè, esclar, això té efecte crida. Fas una...
Com hem arribat al punt en el qual Vueling s'ha quedat tots els avions de tota la península? Perquè el problema que planteja en Segurola és que ell no pot optar una altra opció. O sigui, el Màrius deia abans en tota la raó, potser se cal anar en companyies més cares, que no hi ha opció.
Hi ha una...
No hi ha opció.
Hi ha diverses respostes, però...
Otra cosa es la
compañía IAG.
Es que hem de saber que Iberia Express, Vueling...
La persona que era el director general de Vueling, avui és el president de IAG.
De British.
Però... Per què? Perquè és... el primer que fa és retallar-te tots els serveis.
Però hi ha altra cosa...
A Espanya hi ha 400
que depenen del mateix. Hay una cosa muy molesta para el consumidor, por lo menos para mí, y es ese territorio indefinido de Vueling, que donde no sabes, un rato estás en Vueling y otro rato estás en Iberia. Es decir, en Vueling tú te compras el billete y viajas en Vueling, tal, pero a veces muchas reclamaciones y el servicio de no sé qué y tal te lo da Iberia y no sabes muy bien dónde estás. Y te van de un sitio a otro y un ratito estás en Vueling, otro ratito estás reclamando en Iberia, otro ratito... Y entonces dices, esto no es normal, esto no es lógico y desde luego no justifica lo que está pasando. Pero esa doble contabilidad casi que uno tiene con respecto a Vueling es muy molesta. ¿Por qué tengo que tratar con Iberia cuando estoy en Vueling?
Dan, en brevetat, i, sisplau, una segona pregunta, si vols contestar algú que has sentit aquesta taula. què ha de fer la gent que vulgui denunciar, que ara estic escoltant a la ràdio, alguna d'aquestes companyies per retards?
La gent que vol denunciar, bueno, la gent que ha tingut una problemàtica i que considera que té algun dret i que no se li han respectat, ha de fer primer la reclamació a la companyia, que molt possiblement caigui en un pou sense fons, i els 30 dies ha de posar la reclamació a qualsevol de les empreses que cregui oportú que li gestionin, o directament al jutjat, i sobretot ha de guardar dues coses, que és la còpia del DNI, que això normalment es guarda perquè es té, i la còpia del boarding pass, que això és molt important, i la reserva, perquè la còpia del boarding pass, permetem que especifiqui això, molta gent la perd, i és fonamental. Sí. Per què? Perquè és electrònica i a les 24 hores o els dos dies desapareix, llavors s'ha de fer una captura de pantalla, és bàsic.
Sí, guardar més aquest... que el bitllet, el boarding pass.
El boarding pass, que és el que acredita això, i a part, si són connexions i tal, també necessitem la reserva. Amb aquests documents ben escanejats, qualsevol d'aquestes empreses li tramitirà tot i no, o si vol fer-s'ho ell, ha d'anar directament o intentar fer-ho a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i quan no han contestat o li han dit que no li agrada la resposta, pues anar-se'n als tribunals i demanar l'última ràtio. Bueno, sí, jo o qualsevol empresa.
Tu ets una empresa que és la web.
Nosaltres tenim retrasos.net o defensordelpassagero.com o perdidaequipaje.com, però n'hi ha moltes més. No vull ara tampoc uniformitzar. Però, dit això, si és veritat, que cuidado, amb el cas que em parlaves, aquí a Espanya hi ha, entre cometes, un problema pels usuaris, que és que Iberia Express, Vueling, Air Nostrum, Iberia, totes depenen del mateix holding, i per tant, hi va haver un moment que es van estar traient els ulls amb Norwegian i amb Ryanair per determinades rutes, amb preus rebentats, fins que, clar, al final, la companyia que ha de donar una sèrie de serveis, diu, jo aquests preus no puc seguir operant, i abandona. I en altres que els hi és igual, aguanten i es queden amb la ruta.